Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu, t'ofereix el perquè de tot plegat.
Aquí estem. Ahir, l'Enric Sierra, el director de La Vanguardia Digital, explicava que un cargol de jardí hauria trigat 5 anys menys que l'AVE en arribar a Figueres sortint des de Madrid, tenint en compte que aquest tipus de cargol camina a 5,4 metres per hora i que el tren d'alta velocitat que uneix Figueres i Girona en Barcelona es va inaugurar ahir. D'aquesta manera, el cargol hagués trigat 17 anys en arribar aquí, a la capital de l'Alt Empordà, des de la capital d'Espanya, 5 anys menys del que ha trigat l'AVE, un total de 22. Un comentari, conseller?
Bé, això és un fet, però no és menys veritat que jo no posaria massa aigua al vi el que va passar ahir, perquè el que va passar ahir és realment molt i molt transcendent, no? Depèn de com tu miris, ahir es va corregir un error històric que duíem arrossegant més de 150 anys, que és quan a l'estat espanyol es consolida un ample ferroviari que no té res a veure amb l'ample ferroviari que s'acabarà imposant al conjunt d'Europa, no? Per tant, aquesta vella aspiració va estar a punt de ser definitivament orientada als anys 70, amb la tecnocràcia franquista i amb els millors urbanistes de l'Ajuntament de Barcelona del moment, quan comencen a dibuixar el que havia de ser un projecte d'alta velocitat i d'ample europeu, que connectés per fi la península i en concret Barcelona amb la resta d'Europa, no? Això l'any 1972, documentació de l'Ajuntament de Barcelona estant. Bé, a partir d'aquí als 80 hi ha les primeres reserves de terrenys i després hi ha la història més recent, potser en Quim l'haurà viscut fins i tot en primera persona, doncs hi ha un seguit d'apostes i de prioritzacions que mai de la vida posen al davant del tot de forma xocant i de forma, jo crec, que realment increïble, doncs sobretot connectar-nos amb Europa. El que fan és planificar una xarxa d'alta velocitat amb un criteri polític i no tant amb un criteri econòmic o social, de connectar les àrees d'activitat econòmica, les àrees de major densitat de població, amb, en definitiva, els ports i la possibilitat de créixer econòmicament.
Joaquim Nadal.
Dos coses. Una, sobre la velocitat del cargol, està molt bé i és ocorrent i és divertit, però a partir d'ara, com que els trens ja circulen finalment, el cargol, per anar i venir de Madrid a Figueres, aniria a una velocitat que faria que el trajecte dels AVEs... Quants AVEs haurien anat i tornat en el temps de recorregut del cargol per anar i tornar a Madrid?
Això és per al got mig ple.
No, això és l'operació a l'inversa, no? Ara ja està, i han fet la comparació de tot el que ha trigat a arribar finalment l'AVE a Figueres, Girona, Figueres i tot el centre de Barcelona, recordem-ho, que és el més important de tot, perquè era el tap que impedia que arribés abans aquí, i ja està, ja hi és. I té raó el conseller quan diu, home, l'anomalia és que haguem començat per Sevilla, que jo ho podria entendre, any 92, context dels Jocs Olímpics, la Fira i tot això, si la línia Madrid, Saragossa, Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona, frontera francesa, per Figueres, hagués estat una prioritat absoluta i, per no dir gairebé, única. Què passa? Que a partir d'aquell moment el procés per arribar a Barcelona ja és una tortura i el per arribar a la frontera francesa és un desastre. Mentre que la xarxa de l'alta velocitat espanyola es va estenent radialment per tota la geografia espanyola, unint capitals, que són molt capitals, però que no tenen densitat humana per fer rendible mínimament una infraestructura que costa el que costa. D'acord, tenim una gran tecnologia, exportem aquesta tecnologia al món, però si la línia principal fins a Perpinyà hagués començat a funcionar fa 10, fa 15, fa 20 anys, igual com el Sevilla-Madrid, la quantitat de milions de viatgers que haguessin fet aquest trajecte, que és el més estratègic, que és el més important, que és fonamental, hauria desmentit tots ara els que ara diuen que això era un desastre.
Atenció, perquè ha arribat el tren, conseller Vila, ha arribat el tren sense cobertura, això és cert. Hi ha un problema de cobertura.
Després faré un comentari d'això.
No, endavant.
No, fixeu-vos una cosa, que aquest que acostuma a ser un problema general, en aquesta línia concreta que vam inaugurar ahir, ho serà doblement en la mesura que hi ha molts túnels i en la mesura que la inversió per resoldre això no és menor. Ahir jo mateix feia el comentari als del Ministeri i deien, no, ho tenim comptat, diu, això, diu, heu de preveure uns 5 milions d'euros, no? Diu, per tant, en fi, ho dic perquè és una dada objectiva que hem de tenir en compte. Jo crec que...
Home, conseller, vist el que ha costat el conjunt de la línia de l'AVE, afegir-li 5 per garantir cobertura i donar prestacions.
Sí, sí, això ja és exacte. Una cosa són les descripcions, l'altra són les opinions, no? I les opinions, doncs, d'acord.
De tota manera, consellers, aquest no és un problema de l'AVE, aquest problema de la cobertura ja el teníem amb el mitja distància, perquè és bastant vergonyós. És a dir, els que estem acostumats a utilitzar habitualment o esporàdicament, diguem, a veure si en farem ocasionalment, el tren, diguem, que no tinguis cobertura de mòbil, que no tinguis wifi, que no puguis treballar. Mira, ara ens preocuparà menys, perquè com que en farem més a via, tindríem menys estona per treballar, no? Però la cobertura és un problema.
Sí, Xavi, si fas el recorregut del tren convencional i no afecta, no és per l'efecte ni dels túnels de Girona ni del túnel de Barcelona... El problema ja no és ben bé de la cobertura en l'àmbit ferroviari, sinó que és de la cobertura de les companyies telefòniques en l'àmbit en què està circulant el tren. No fotem, tampoc. Però una cosa és, posarem wifi, posarem cobertura en els túnels de Vallvidrera. Això ho has de fer tu com a operador, dius, molt bé, adaptaré els meus túnels o el túnel del Cadí, a que hi hagi cobertura. Adaptarem els túnels de Girona, aquest que passa per sota el riu i tot això, de l'AVE, a que hi hagi cobertura. Ara, a la que surt a Fornells, el tren, per molt que vagi molt de pressa, el problema de la cobertura no és de la línia d'alta velocitat, és de la companyia telefònica, la que sigui.
Sí,
forats negres de cobertura telefònica també n'hi ha.
Deixa'm saludar, perdó, el Toni Comini i l'Esperança Garcia, que ja han arribat aquí. Ha anat bé el viatge o no? Bon dia.
Bon dia.
Problemes de cobertura?
Hi havia més periodistes que passatgers.
Sí, també.
Però molt bé.
Normalment acostuma a passar aquestes coses, els periodistes. Compte amb un bombardeig.
A vegades els periodistes són passatgers.
També. Ah, també, exacte, podem ser-ho, també sense que ningú digui res.
Dues persones
ja
i un periodista.
És que ha hagut de ser un polític al cap a tapar.
Un ciutadà.
Toni, de Vilafant, Figueres, fins aquí, com heu vingut?
A l'estació.
Ah, de Vilafant aquí a la biblioteca.
Sí.
En taxi.
El taxi.
Sí.
Hi ha un servei d'autobús que ja s'ha posat en funcionament des de la Generalitat de Catalunya.
Hi havia un taxi, per tant.
Hi havia un taxi només.
Que resol totes les anades i les tornades, tant en direcció a Barcelona com provinents de Barcelona.
Fins Figueres Centre.
Molt bé, Toni Soler.
Ostres, que m'ha agradat.
Un alt empordanès avui a Barcelona que no ha pogut venir fins aquí dalt.
Sí.
Tu diràs, Toni.
Bé, jo estic, com a figuerenc, doncs estic molt content i molt satisfet. Felicito el conseller Vila per poder haver inaugurat alguna cosa, perquè no sé si n'inaugurarà moltes en els pròxims temps.
Ja he fet dues en una setmana.
No, és que jo crec que és un cas d'eficàcia mai vista, això de que un conseller de Figueres el nomeni al cap d'una setmana
porti
l'AVE fins a la seva ciutat. Per tant, ha estat una casualitat doncs, molt afortunada. I jo tampoc voldria posar aigua al vi. Jo crec que no ens hem de... Que si un dia hi ha una bona notícia, doncs aquesta notícia és la que ha de pesar. Ara, l'endemà, que és avui, doncs toca dir doncs, que l'arribada, en la data en què ha arribat del tren de gran velocitat a Girona i a Figueres, amb el retard amb què ha arribat, constata doncs, un model de política d'infraestructures de l'Estat que em sembla que és evident que ha estat i que de moment continuarà sent nociu per Catalunya per la seva tossuda, el seu tossut disseny radial, no? I que fins que no hi hagi la connectivitat plena cap al sud en València i cap al nord en Perpinyà i Europa, diguem-ne, doncs seguirem estant coixos des d'aquest punt de vista.
Algun comentari, conseller?
No, efectivament és així, però la tentació radial hi ha sempre a totes les nacions. Espanya és emblemàtica d'aquesta tentació radial, però en algun moment també a Catalunya havia donat aquesta impressió. I per tant, jo crec que, per exemple, una inauguració com la de l'Eix Transversal, si en alguna cosa ens va fer especialment feliços a tots, és perquè també, de nou, doncs imposàvem un criteri molt més de cohesió territorial, que no necessàriament passava per la capital del país, no? Això a França i a Espanya, doncs, és evident que ha estat una batalla històricament perduda, i jo crec que hem de ser molt més audaços, i al nostre país jo crec que hem de prevenir doncs, que això no ens passi.
El que passa que se sentia ahir la ministra Pastor dient que era fruit de la constància de diputats i senadors després de més de 20 anys. La veritat és que feia una mica bastant penós aquest discurs, sense voler tirar aigua al vi, però és dir que continuem amb el concepte de l'Espanya radial, aquest no l'hem abandonat, és dir, continua sent el Madrid frontera aquest vist des de la perspectiva que hi traslluïen els discursos, i després, clar, exemple de tenacitat.
La prova del nou serà el corredor mediterrani i les apostes que es facin ara ben a curt termini en relació a unir Barcelona amb València.
Sí, sí. I després, conseller, l'empantanegament d'obres que deixen a Girona, ciutat, jo no voldria estar a la pell de l'alcalde de Girona en aquests moments en el problema urbanístic.
Jo sí.
Perquè és un projecte. Escolta, els que hi van veure, jo vaig veure per primera vegada la immensitat de l'obra, i realment és espectacular, està molt bé. Quan baixes a la Viara, quan tu mires des de
fora... Ha quedat esbudellat.
Però és igual, amb un any ja està arreglat.
Exacte, no, però...
És que és calderilla. És que restablir la superfície, la pell d'una obra que ha costat 600 milions d'euros no ha de costar res. Llavors,
que facin el pas.
I aquest és l'objectiu, la normalització.
Però el que està clar és que ho deixen empantanegat.
Bé, no només hi tenen pendent la pell, per això,
Perquè
tenen...
No,
hi tenim tots plegats, una estació d'autobusos a fer, una connexió entre les dues estacions...
No, l'estació d'autobusos l'ha de pagar la Generalitat.
Sí, per això.
I la infraestructura està feta. Per tant, espavilar-se. Estació d'autobús, espavilar-se. Autobusos fora de la plaça de l'estació i cap a sota l'estació de l'AVE. Ara, el problema gros pendent és que aquesta és una promesa a mig complir. I, evidentment, l'alcalde de Girona, que ahir va apretar una miqueta dient que hi ha alguna cosa pendent, tampoc no té una pressa especial, perquè s'estima més la pau ciutadana aconseguint la normalització de tota l'àrea del Parc Central, la dignificació de la pell en la superfície de l'àrea de les obres de l'AVE, que tornar a obrir un segon túnel al centre de la ciutat per construir el soterrament de la línia convencional. Que ha d'acabar passant. Perquè
li has sentit dir això? Perquè a mi no m'explica pas això,
Jo li he sentit dir, esclar que sí que l'he sentit dir.
Perquè que ell apreta i ens apreta, perquè prioritzem el túnel.
No, a veure,
farem
una cosa, d'aquí una estona trucarem a l'alcalde Girona.
Ell apreta, però naturalment també té, i té tot el sentit del món. D'aquí 2 anys hi torna a haver eleccions. Què vol l'alcalde de Girona? Que estigui recuperada la normalitat en l'àmbit de l'estació de l'AVE. I després, que es compleixin les promeses, naturalment.
Francesc Cruanyes. Fixeu-vos que gairebé tots hem començat dient ara no és el moment de tirar aigua al vi, però mica en mica la proporció d'aigua va creixent, no? Cada minut que passa van sortint més coses. Crec que d'entrada, jo particularment, com gairebé tothom ha dit, em sento feliç, content del fet mateix de tenir l'AVE a Figueres. És més, content de tenir-lo quan al principi, que se'n parlava, deien sí, per Figueres passarà el tren de gran velocitat, perquè és així com en diem aquí, la paraula AVE encara no ha arrelat, i no sé si arrelarà. Dèiem, sí, passarà, però els veurem passar 250 per hora. No, s'aturen a Figueres i això és un motiu de cofoisme pels empordanesos, i no només els empordanesos, perquè aquesta és l'estació que abarca, doncs, no sé, des d'Olot fins a Roses i des de la frontera mateixa fins, llavors, la següent que la tenim a Girona. És cert que hi ha qüestions que no atenyen a les companyies ferroviàries, com és la cobertura telefònica, però en canvi, tornant a la faula del cargol, sí que n'hi ha algunes que són competència de les diferents companyies. I és que no sé fins a quin punt falta molt o poc perquè s'homologuin els cargols amb els escargó, perquè a mi m'agradaria saber...
A l'abril.
M'agradaria saber quan podré anar amb AVE fins a París sense haver de fer un canvi de comboi i quan es podran anar amb TGV fins a Madrid. No ho sé.
A l'abril.
Tens tota la raó del món. Aquest és un tema absolutament essencial per la coherència del model, que té a veure precisament amb la superació d'aquesta barrera física que eren els Pirineus. I la previsió és que a l'abril realment doncs, un ciutadà que puja el tren a Barcelona, a Sants, doncs pugui anar a París sense haver de canviar d'andana a Figueres.
No? Però, diguem-ho tot, perquè després resulta que els desgraciats només som nosaltres, i amb això som una societat malalta. el que no és de veritat alta velocitat
és França.
És França, Perpinyà, sí. Montpellier, Nimes.
Nimes.
Que no és una xarxa encara d'alta velocitat.
I que no serà passa que, fins al 2020, eh?
Exactament.
Sí, sí, perquè França...
Passa que, en fi, pujar al mateix
no tenen
tren...
cap pressa. Sí, sí, però el confort no que suposa no haver de baixar del tren ja és
evident, molt. Evident, evident, evident. Ja, per fi hi haurà una continuïtat absoluta sense haver de fer el
transbordo.
Canviar de tren. Eh?
El transbordo.
Ara, una cosa quan serà... jo deia que som una mica una societat malalta, escolta, no hi ha hagut a la resta de les capitals de l'estat espanyol on ha arribat l'AVE el nivell d'autocrítica que hi ha hagut aquí respecte a l'avenç que representa que finalment hagi arribat.
Potser no ha tardat tant, tampoc, arribar.
Bueno, però si és igual.
Encara no hi ha comunitats autònomes que tinguin les quatre províncies connectades per ara.
És igual, aquí la... No sé, ahir, per exemple, ja em perdonaràs que citi la competència però de la pròpia casa. Sí. És a dir, el programa d'en Cuní.
Home, perdona, no. Per favor.
La Marta...
Sisplau, genuflexos, ja ho saps.
La Marta Lasalas va haver de fer la defensa de tot plegat perquè hi havia qui allà estava intentant, efectivament, no tirar aigua al vi, a igualir del tot la festa que representava una bona notícia que finalment s'ha produït després de molts i molts i molts i molts anys.
Perdó, qui era el que anava amb el gerro d'aigua?
No ho sé, és que no els conec.
Tothom. Escolta, Quim, però jo plantejaria diferent. Jo diria que no està malament que en el moment en què arriba vi, la gent, més que tirar aigua al vi, parli del nou vi que haurem de tenir de qui no vol. És a dir, no em sembla malament que diguem el que queda pendent. Que la interconnexió amb França és pel 2013, d'aquí uns mesos, que... Girona, acabar l'estació almenys amb, a falta que es faci el nou túnel, és pel 2014.
Estic d'acord si no discutim
el
major.
El més important de tot, de les feines pendents, el més important per volum, per volum d'obra, que és la Sagrera, que això va pel 2016. No em sembla malament que en aquest recorregut que ens porta de Sants fins a Figueres anem senyalant les obres pendents, si ho plantegem no en termes d'aigua al vi, sinó de que el vi en tindrem encara més de vida que un temps.
Si no discutim la major, és a dir, si no discutim...
Que tenim vi.
Que finalment tenim vi.
Quan fa tants anys que te l'esperes, quan arriba ja no et fa il·lusió més relativa.
Sí. Aquesta és la línia del teu diari, efectivament.
Sí, sí, efectivament. Però jo penso que és la que connecta
amb
la majoria.
Que aquí tenim un taló d'Aquiles, que en bona mesura crec que és el que justifica els retrets i ara les tensions que es van generant en l'opinió pública i en l'opinió de molts alcaldes, i és que quan es planifica l'arribada de l'alta velocitat a Catalunya, de fet passa en altres ciutats de l'Estat, però especialment passa a Catalunya per la seva densitat, per la seva geografia urbana, conflueixen dos objectius que no necessàriament són coincidents. L'objectiu de l'administració i gestora de la infraestructura ferroviària, que el que vol és fer arribar la línia i concretar estacions, i l'objectiu dels alcaldes de les ciutats que volen aprofitar l'arribada de les estacions per fer ciutat nova, per transformar ciutat. Això, Figueres n'és emblemàtic, Girona pot ser en bona mesura emblemàtic, i la Sagrera és, per dir-ho així, el buc insígnia d'aquesta reflexió. Alcaldes que legítimament, en un context de bonança econòmica, en un context de creixement, en un context de capacitat de generar aprofitaments turístics, diuen, aprofitant que arriba el tren, anem a construir ciutat nova. Aquí és on quedem dislocats, i ara tindrem tensions. Perquè és evident que tota la planificació, fins i tot tota la previsió de transformació urbanística que es convenia entre l'administració de l'Estat, sovint amb el concurs de la Generalitat de Catalunya i els diversos ajuntaments, ha de quedar absolutament catxada, per dir-ho ras i curt. I et trobes amb un alcalde de Barcelona, amb un alcalde de Girona, ara amb una alcaldessa de Figueres, que no li lliguen les expectatives que aguantava el planejament amb el que s'esperava del tren. I clar, per intentar-nos posar cadascú la pell de l'altre, des del punt de vista de l'administrador d'infraestructures ferroviàries, diu, bueno, perdoni, la meva missió quina representa que era? Fer arribar el tren i portar-li una estació i garantir la mobilitat tan eficient com puguem dels ciutadans i ciutadanes, en aquest cas, a través de l'alta velocitat. Missió complida.
I el mercat farà la resta si ho fa, i si no, tenir que te vi, no passa res. No, ara, escolta, perdona una cosa.
No li perdono perquè és que dona la policinat, sinó hi ha un director que va amb una destral que ha el cap rodolant per aquí. Ara tornem, un minut.
Última hora. La líder alemanya se sincera en les seves darreres declaracions. Escoltem-la.
Ens passem el dia ajustant comptes, però no ho farem mai tan bé com ells. Com pot ser que venguin un Skoda Fabia amb equipament i tecnologia alemanya per només 6.990 euros?
Ja ho diuen els alemanys. No hi ha ningú que ho faci més bé que nosaltres. Aconsegueix un Skoda Fabia amb el pla Superpibe per només 6.990 euros. Entra a Skoda.es i busca el teu concessionari més proper.
Des de sempre ets a prop meu i et demano i trobo per tot arreu, així és que galant com m'agrades. I quan fa fred saps què has de fer, tot el que fa tota la gent, que és demanar-m'ho ben calent.
Jack Reacher es un investigador brillante.
Un crimen.
Dicen que mató a 5 personas.
Que solo un hombre puede resolver.
Eres Reacher. Voy a por ti. Y si eres listo, te asustarás.
Tom Cruise es Jack Reacher. 11 de enero en cines.
Els 80 eren massa, però només en música. Canvia de cotxe ja amb el Pla Pibe Citroën 2013. Més pla, més Pibe, més descomptes i més equipaments. Aquest mes emporta't el teu Citroën C4 des d'11.400 euros amb més de tot. Finançant-lo amb Banque PSA, finans, condicions a Citroën Pones.
Citroën, Creative Technology.
El perquè de tot plegat.
De seguida, Joaquim Nadal, en una macrotertúlia avui amb el Toni Soler des de Barcelona i en aquí a Figueres amb l'Esperança García, amb el Xavi Xirgo, amb el Francesc Cruanyes, amb el Joaquim Nadal, amb el Santi Vila i amb el Toni Comín. Només apunto, obro un parèntesi, el tanco i de seguida el Joaquim Nadal. Un alt càrrec del govern de la Generalitat m'envia, arran d'allò que m'ha explicat el durant de punts de les 8, que segons VilaWeb, el 2014... la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua vol canviar la paraula referèndum, el significat de la paraula referèndum, em diu, no és el primer cop que la RAE canvia el diccionari, van canviar-lo per incorporar una nova definició de nacionalitat, comunitat autònoma a la que en su estatuto se le reconoce una especial identitat històrica i cultural. Després van proposar suprimir la definició que deia condició i caràcter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación. Dic això de la...
Sí, a part de la Constitució i el diccionari.
Efectivament. Tanco parèntesi, Joaquim Nadal, endavant.
De totes maneres, deixeu-me dir que si mai havíem tingut un president de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua procliu a entendre'ns bé i estimar-nos molt, és l'actual president, que es diu José Manuel Blecua.
D'acord.
Catedràtic de l'Autònoma de Barcelona durant tota la vida. Bueno, ja en parlarem. En Santi Vila ens recordava la dinàmica i la tensió dialèctica entre alcaldes i infraestructura ferroviària i la voluntat de treure el màxim possible. Però sense cap ànim de fer cap retret a ningú, sobretot perquè li tinc una enorme simpatia. Però voleu major paradoxa que qui hagi finalment presidit la inauguració de la línia de l'AVE de Barcelona des de Sants fins a Figueres, amb tot el túnel urbà de Barcelona, sigui un alcalde que va encapçalar la mobilització més àmplia contra el traçat urbà de la línia de l'AVE, perquè el volia o pel litoral o pel Vallès? És a dir, la història interna de com s'ha anat fent progressivament aquesta línia de l'AVE té molts entrebancs que hem generat nosaltres mateixos, a vegades amb raons que jo puc entendre, amb pors que puc entendre, d'en Joan Rigol amb la Sagrada Família, però que al final s'ha demostrat que no eren pors fonamentades. I vull recordar, perquè ho he explicat fa molt pocs dies, que la ministra de Foment un dia ens va convocar i vam anar-hi el president de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona, el conseller de Política i Territorial d'Obres Públiques, i ens va posar la pistola al pit i ens va dir: jo vull fer passar l'AVE pel Vallès. I li vam dir: t'has begut l'enteniment. Ha de continuar passant per allà on fins ara tots plegats ens hem conjurat perquè passés, que és el túnel urbà, que a més és una decisió que ve d'una conselleria i d'un govern de Convergència, anterior als dos tripartits. Per tant, és una decisió que ve de molt abans, Pere Macias.
Hi ha dues castanyes, de Joaquim Nadal, l'alcalde de Girona i l'alcalde de Barcelona.
No.
També l'alcalde de Barcelona i així ja posem l'alcalde de Girona, l'alcalde de Barcelona, amb l'exconseller
Nadal. Cap castanya, me'ls estimo tots dos molt.
No hi cabrem avui.
Sí, no hi cabrem. Santi Vila, algun comentari?
No, efectivament, fixeu-vos que sempre vas a morir això, no? A una tensió entre l'oportunitat que pot suposar fer ciutat nova, transformar ciutat, i l'expectativa o l'agenda de preocupacions que té el Ministeri, en aquest cas a través del seu instrument executor, que és Adif, no?
De seguida, el Toni Soler, el Francesc Cruanyes, en Xavi Xirgo, l'Esperança i en Toni també podran fer algun comentari, però... Avui tots els diaris expliquen l'arribada de l'alta velocitat a la seva manera, cadascú, evidentment, amb els seus pensaments. Per exemple, l'ABC diu: Foment invertirà a Catalunya aquest any 2 vegades i mitja més que la resta de l'Estat. I la demarcació de Barcelona, Esperança García fa que sí amb el cap, 4 vegades més, fins a 631 milions d'euros. Aquestes xifres són certes?
Fixa't que més enllà de que siguin certes o no, aquí tot depèn d'allà on te poses el foc, no? I, per exemple, un dels focus que hem de poder situar en una tertúlia com aquesta, especialment avui, que ha estat un dia molt i molt complicat i que tenim 1.000 i 1 incidències i que estem gestionant molts d'aquells imponderables que passen al quotidià, per exemple, té a veure amb la gestió de les rodalies. Si tu fas l'anàlisi comparada de quin ha estat el grau d'execució pressupostària en la gestió de les, dels serveis ferroviaris de rodalies a Barcelona o a l'àrea, per exemple, de Madrid, doncs és evident que qualsevol línia editorial d'algun diari de la capital hauria de ser molt més prudent, per dir-ho suau, no? Perquè t'adones, i jo veia xifres, per exemple, en el traspàs de la conselleria que em va fer el Lluís Recoder, doncs que el grau d'execució del pla de Rodalies, per exemple, aprovat fa just 3 anys escassos, és a apenes el 8%. Apenes el 8% del prop de 4.000 milions d'euros que havien compromès a invertir a curt termini, en un període de 7-8 anys. Què vol dir això? Que sense entrar en una dinàmica de retrets ni de pim-pam-pum, és evident que aquell argument del greuge comparatiu en relació a les infraestructures viàries i ferroviàries al nostre país, doncs és molt i molt tentador. I per tant, amb l'ànim, jo ho he dit públicament i ho reitero, de la presumpció de bondat, i per tant de que hi ha equips nous i que per tant podem intentar trobar una agenda de treball que ens faci confluir, i de la ministra en aquests moments només em puc dir paraules amables, encara i la tarda doncs vam estar conversant per valorar com havia tot, i jo li recordava això. Dic, bueno, ministra, en definitiva la teva agenda de treball pensava en el fons en connectar Madrid amb la frontera francesa, perquè en el seu projecte radial d'extensió d'alta velocitat punt accidental, haver de passar per on t'han passat, Vull dir, això no ho perdem de vista.
Accidental no, la geografia mana,
Bueno, sí, la geografia mana.
No podia passar per enlloc més.
Però la violenten sempre que poden, la geografia, Perquè les votacions que feien, per exemple, el desembre, determinats eurodiputats, ens confirma que quan poden la violenten, la geografia, no? Dit això, dius, escolta, tenim una legislatura per davant, i ara el foco l'hem de posar, si voleu credibilitat de veritat i voleu doncs poder fer editorials com la que dius que ha fet l'ABC, doncs a l'entorn de les rodalies.
Perquè
per això serem avaluats.
Per això li vull preguntar per les rodalies. Hi ha una línia, hi ha moltes, que clar, compares amb el que vam estrenar ahir i s'ha caut la cara de vergonya com a país, per exemple, posar una línia. És a dir, cada dia parlem d'incidències a les rodalies, però és que hi ha aquesta famosa línia, la de Vic-Ripoll-Puigcerdà, que això és un escàndol majúscul.
Aquesta n'és una, com també necessita millorar clarament la connexió entre Massanet i Mataró, que és una línia doncs també molt i molt problemàtica, o com continua siguent inadmissible, com dèiem, que Barcelona i València tinguin trams de via única. És a dir, fixeu-vos que si poses una mica, si aixeques la mirada, no?, i tu mires en conjunt, hi ha unes atròfies, hi ha unes distorsions, hi ha uns colls d'ampolla a Barcelona ciutat, que col·lapsen tot el model, que els hem d'afrontar. Jo comparteixo amb la ministra una reflexió que ella feia ahir així oficiosament i que segurament l'hem de mesurar bé. Diu, compta amb l'any 2013, amb la que està caient, fer determinats plantejaments maximalistes. Compta. Perquè si anem a la major, i si jo li exigeixo que a 3 mesos vista em plantegi com desplega aquests 4.000 milions d'euros que hem de poder invertir en el pla de Rodalies, no ens en sortirem. I tornarem amb una dinàmica de pim-pam-pum, que ens anirem creuant editorials de diaris i discursos i no avançarem ni un mil·límetre. Dit això, doncs és evident que jo crec que en molt poques setmanes, perquè així ho hem planificat ja, doncs hem de poder presentar a l'opinió pública una agenda d'accions concretes, perquè és insostenible la situació en la que es troba en aquests moments les Rodalies a Barcelona.
Demano opinions molt breus, perquè són molta gent avui, però repeteixo que hi ha coses, no, més que pel conseller, ho dic pels tertulians que habitualment ens acompanyen en aquest programa, hi ha, dic la comparativa perquè aquesta, especialment de Puigcerdà, crec que és molt greu. O sigui, em sembla de tren de la bruixa gairebé. És a dir, ostres, que Catalunya, mirant al nord, es trobi amb un tren com aquest, que és un lent, amb incidències cada 2 per 3, per no mirar, anem al sud també, és a dir, per no mirar estacions que estan deixades a la mà de Déu, estació de Torredembarra. És una estació que fa, és a dir, només falta que els ratolins caminin allà i que siguin ells els que vinguin els tiquets del tren. Vull dir, és una deixadesa tan salvatge, que mirar-ho avui en perspectiva de la inauguració d'aquest TGV està molt bé, però que la comparació entre uns trens i els altres no s'aguanta.
Ara, Jordi, la línia Vic-Ripoll-Puigcerdà, Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà, el problema gros és Barcelona-Vic. No és Vic-Ripoll-Puigcerdà. Perquè Vic-Ripoll-Puigcerdà va haver-hi un moment un ministre de Foment que fins i tot se la volia haver carregat. Vull dir, a la Tor de Querol no hi anirem mai més. Deixem-ho estar. Com el tren de la Pobla, no? Ara, de Vic fins a Puigcerdà s'ha fet tota la Via Nova. S'hi han invertit, d'aquests pocs diners de Rodalies que s'han gastat, no sé si són 50 o 100 milions d'euros. Per tant, hi ha hagut una millora important de la línia en via única fins a Puigcerdà, perquè la demanda és la que és. Tota la població de la Cerdanya junta no omple un tren cada dia. Ara, què passa de Barcelona a Vic? Passa que el que hi ha pendent de veritat, i passa per Mollet, que és on hi ha un coll de poll important, el desdoblament de la via. I desdoblar el Barcelona-Vic, que és el que permetria unes rodalies fins a Vic, on hi ha una demanda real, donaria unes prestacions que ara no es poden donar. I aquest és el problema.
En els últims anys ens falta, entre Joaquim Nadal i Santi Vila, ens falta un conseller que acaba de piular ara, Lluís Recoder, que acaba de piular escoltant aquest programa. Ara que el govern espanyol ja ha completat la xarxa d'alta velocitat catalana, tindran temps d'ocupar-se de la xarxa de rodalies o no?
Just,
l'antic conseller...
La legislatura ha de venir marcada per la capacitat que tinguem de donar resposta afirmativa en aquest objectiu.
Toni Soler, des de Barcelona. Sí. Toni.
Quan el conseller ha parlat de la seu tracte afable amb la ministra, no he pogut evitar preguntar-me una mica, doncs, ahir, si en les converses que van tenir el tema de l'horitzó polític de Catalunya i la consulta i tot això no va planar en les converses, perquè estem parlant de plans de futur, de què es fa amb rodalies, de quines prioritats hi haurà en els pròxims anys, com si no hi hagués aquesta perspectiva potencialment conflictiva d'una consulta per un estat propi a Catalunya. Em sorprèn que això no aparegués en les converses d'ahir.
No, jo no dic que no aparegués, jo dic que... Toni, la pregunta és molt audaç i fixa't que aquest és el gran repte que tenim en aquesta legislatura. Com combinem allò que anem a fer des del punt de vista d'objectiu nacional amb què durant el quotidià alguna cosa devem haver d'anar intentant anar resolent, no? I en aquest sentit tots dos ens creuem contínuament paraules de cortesia, en el sentit de dir la nostra opinió política sobre les estructures d'estat és la que és, per tant, deixem-ho estar, que cadascú faci el que consideri que ha de fer, però mentrestant hem d'intentar trobar una agenda de treball del dia a dia, perquè ciutadans i ciutadanes que se sentin catalans o que se sentin espanyols convivim en un país que es diu Catalunya, i en aquest sentit ens exigeixen poder anar a treballar cada dia amb la màxima normalitat, ens exigeixen que els seus problemes quotidians també ens els fem nostres.
Però a part de cortesia va haver-hi manyagues, diguem-ne, perquè l'ABC a la portada diu, surt la foto de l'AVE, diu Espanya mima a Catalunya. I us vau sentir mimats ahir? I de quina manera?
Bé,
si es pot precisar.
El concepte mimat és molt i molt subjectiu, perquè sí, és relatiu, hi ha gent que està molt ben acostumada i hi ha gent que amb una petita carícia ja diu carai.
Li ensenyo al conseller Santi Vila la portada que fa referència ara al Toni Soler.
Que passa és que...
No hi havia mimosin, rasca, mamà, rasca.
Es veu que la Real Acadèmia està intentant canviar la definició.
Precisar la paraula mamú, mimar, en relació a Catalunya. Diu, considerem que el simple fet de dir bon dia, no? Es pot considerar mimar. Mira, jo porto 8 dies escassos a la conselleria, he tingut ocasió de parlar 3 o 4 vegades ja amb la ministra, i la veritat és que el denominador comú és aquest propòsit de dir, escolta'm, a nosaltres com a consellers, o en el seu cas com a ministre del RAM, no ens correspon elevar a la major la conversa, ens correspon fixar una agenda de treball, i per tant l'hem de poder fer. A partir d'aquí ens hauríem de poder alliberar d'altres consideracions que ens impedirien trobar un denominador comú de treball, no? Perquè jo crec que es deu esperar de nosaltres això, justament, no?
Crec. Conseller, no vas aprofitar la conversa amb la Pastor per demanar-li que retirés la denúncia aquesta dels trens que va organitzar conjuntament amb en Puigdemont per l'11 de setembre, perquè d'aquí 4 dies alguna cosa haurà de passar en tot aquest tema, diguem, no? I és un conseller que ha estat denunciat per l'Estat per haver organitzat uns trens i després el trobem a la inauguració de l'AVE, diguéssim, no?
Bé, la veritat és que hi ha denúncies creuades, Hi ha denúncies creuades perquè la Generalitat també va formular diverses denúncies, en aquest cas per incompliments en la gestió I per tant ha estat l'any 12 un any ple de dificultats. Bé, ja, tant l'alcalde Puigdemont com jo estem molt i molt relativament preocupats per aquest recurs. Si jo hagués continuat d'alcalde l'11 de setembre de l'any que ve hagués tornat a encarregar un tren. Vull dir que en aquest sentit jo crec que a vegades en contextos de precampanya doncs...
Sí, però vull dir que defineix bastant quines són les relacions en aquests moments, no? Que s'arribin a casos com aquests. No, no, vull dir que no és una anècdota només, no?
Sí,
no,
sí,
que...
totalment d'acord, però podem, escolta'm, podem anar amb la llista de greuges o amb la llista de temes a solucionar.
Francesc Oranya, Esperança García, Toni Comín.
A mi em complau molt sentir el conseller dir encara la prioritat seran les rodalies, que és el que hem d'arreglar. Més enllà d'aquestes línies tan desateses que ara esmentàveu, agafo la que tenim més a prop des d'aquí mateix. Figueres, Girona, Barcelona. Escolteu, triguem el mateix amb el tren convencional que el que jo trigava quan estava fent la carrera.
Perdona, deixa'm complementar-ho, perquè és que què passa? Que ara tots els pobles de Catalunya estan units en contra de Rodalia i tota la gent ens envia missatges. I envia un del cap de política de RAC1, el Marc Martínez Amat, que és de Santpedor, diu la Barcelona-Manresa triga 1 hora i quart ara, el mateix que fa 100 anys. Bé, doncs, en cotxes triga menys.
Doncs aquí sí fa no fa, però aquest fet hi voldria afegir, no sé què n'opina el conseller de la política de preus que ha establert Adif, perquè és que en aquests moments em surt més barat anar amb un tren més bo i més ràpid, com aquell que diu, que no pas anar amb... No és això una mort planificada més que no pas potenciar les rodalies? No ens les estem acabant de carregar?
Fixeu-vos que aquí hi ha un principi, hi ha un valor que s'ha incorporat en els darrers anys i que jo crec que l'hem d'afiançar i consolidar, que és considerar la mobilitat, en aquest cas, com un dret fonamental. I això justifica, entre d'altres coses, que aquesta línia, el Figueres-Girona-Barcelona, sigui una línia subvencionada. Una línia en què, en definitiva, més enllà de l'equilibri que s'estableixi entre el que paguen els usuaris i el cost del servei, l'administració decidim, en aquest cas ho decideix el Ministeri, que incorpora diners per fer aquests preus taxats, aquests preus subvencionats, aquests preus que els hi rentin la cara a potser uns convois que anirien plens de ciutadans i periodistes. No? Quan decidim això, estem garantint un principi nou, radicalment modern, i que jo crec que l'hem de fiançar. Ara, fixeu-vos que ens equivocaríem si posem a discutir si ha de ser el tren, o ha de ser el tren d'alta velocitat, o ha de ser l'autobús, o ha de ser això o això altre, el que resolgui la mobilitat. Més enllà de quin sistema de transport fem servir, el que hem de garantir és la mobilitat en si. I és evident que a 1-2 anys vista passaran coses. Hi haurà un trasbassament segur, evident, d'usuaris de la línia de tren convencional a la línia d'alta velocitat. En aquests moments ningú, ni els propis consells d'administració dels operadors, saben aventurar amb precisió quina serà la magnitud d'aquest trasbassament. No ho sabem. És a dir, quants usuaris de Girona, quants usuaris de Figueres es trasbassaran per una política d'estímuls de preus, per la competitivitat que suposa aquest menor temps, es passaran a la línia d'alta velocitat? Això no ho sabem. Ara, què hem de garantir nosaltres? Que aquells municipis que formen part del que en podríem dir una xarxa més capilar, que no estan en les grans ciutats, doncs vegin garantit pels seus ciutadans també l'accés als llocs de treball, l'accés a les grans ciutats. I aquí és on es juga doncs, la línia de tren convencional o altres sistemes de transport, perquè també haurem de convenir que si fem un esforç de racionalització podríem arribar a la conclusió que algun servei que té desenes d'usuaris al dia doncs possiblement s'hagi de revisar. I en la mesura que garantim un servei de transport públic a un preu realment competitiu i assequible, doncs no necessàriament ens hem de lligar de peus i mans a un determinat sistema de transport.
Pràcticament a les 9:20, un dia li demanaré a la presidenta de Gispert fer el programa des del Parlament i des de la seva cadira, perquè m'envia un tuit a l'Enric Millo dient, tertúlia RAC1 sobre l'arribada de l'AVE a Girona-Figueres, tots criticant. No han trobat ningú que pensi diferent per incloure el debat. L'Esperança García, però abans li diré a l'amic Millo que he demanat sistemàticament la presència de la ministra Ana Pastor, però com l'àrea d'influència dels ministres del PP arriben a Ràdio Parla, i dic que a Ràdio Parla no de parlar, sinó a Ràdio Parla del poble de Parla al costat de Madrid. L'àrea d'influència dels ministres del PP, que no parla més enllà de la capital, a mi m'hagués encantat que avui a la tertúlia hagués hagut Ana Pastor, però no és possible.
El diputat Millo ha escoltat bé.
Com?
El diputat Millo ha escoltat bé, perquè no, clar, alguns no hem defensat de totes el positiu de tot això.
A veure, jo...
Esperança García, endavant.
Jo tinc la mateixa impressió que el senyor Millo. Jo he arribat a aquesta taula i què portem? 20 minuts, el Comín i jo? I jo crec que, excepte alguna pinzellada que ha donat el senyor Nadal, jo no he trobat gaires coses positives dites respecte de l'AVE. Fins i tot he sentit parlar de que no s'ha de parlar de retrets, quan el senyor Mas, precisament ahir, quan es va inaugurar aquesta línia, es va passar tot el seu discurs fent-li retrets tant a la ministra com al senyor Rajoy respecte a les inversions que es feien o no a Catalunya. Vosaltres podeu estar o no d'acord amb les editorials dels diaris. Això, i quan siguin diaris privats, doncs, evidentment tenen tota la llibertat del món per fer l'editorial que vulguin. Però si no considereu que un ministeri, que és el Ministeri de Foment, que té 19.000 milions d'euros de pressupost anual, li dediqui només aquest any 11.000 milions d'euros a aquesta línia fèrrea, doncs home, jo no sé, el concepte a mi m'ha, com l'enteneu. El tema de les infraestructures és complicat. Amb aquest tema fins i tot més, perquè s'ha de tenir en compte que aquesta senyora, la senyora Pastor, va accedir a aquest Ministeri de Foment fa 12 mesos. Fa 12 mesos fins i tot aquest tram hi havia parts de l'obra que no estaven ni licitades. Hi han hagut molts problemes, el senyor Nadal ho ha indicat, no? I és veritat, des dels canvis d'opinions polítiques respecte del traçat per la ciutat de Barcelona fins al tema de les expropiacions forçoses a les terres que hi han hagut per aquí, per Girona, que els propietaris legítimament no estaven d'acord, no? amb el just preu que ha marcat per l'administració en concepte d'indemnització, però s'ha de tenir en compte que el fet de tenir dret a la mobilitat no exigeix que sigui un dret a la mobilitat de business class, no? de línia d'alta velocitat, que Catalunya és una comunitat autònoma que té les quatre províncies connectades per línia d'alta velocitat, això és superpositiu, i que hi ha altres infraestructures que a vegades no en parlem, no? Els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Vallès. Jo crec que les persones que viuen al Vallès també tenen els seus retrets respecte de la mancança de noves línies, a noves freqüències, de renovació de la flota de trens dels ferrocarrils de la Generalitat, i respecte de la línia 9 ni en parlem. Vale, estem a Figueres, però que Barcelona sigui una ciutat, la segona ciutat més important de l'Estat, una de les ciutats més importants europees, i que no tingui una connexió de metro per la línia 9 de connexió de Barcelona al Prat és gravíssim. Tenint en compte que això es va començar el 2003, han passat diferents governs, s'ha quintuplicat el pressupost, i de les 50, em sembla que són 52 o 54, no em vull equivocar, de les 54 parades només n'hi ha efectivament funcionant, em sembla que són entre 9 i 12, ara no sabria dir exactament quin número. Home, a veure, a vegades sembla que veiem la viga amb l'ull aliè i no... La palla amb l'ull aliè i no la viga amb el propi, eh?
Contesta el conseller Vila. Per cert, no es queixarà el diputat Millo ara després de l'exposició d'Esperança García, que acaba de fer un contrapès.
Preparada.
Escolta'm, i sense entrar en ànim de polèmica, perquè tot és millorable, segur, no? Però jo crec que tots els ciutadans de Catalunya signarien ara mateix que el nivell d'incidències que hi ha a Renfe fos equiparable al nivell d'incidències que té Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Ara mateix ho firmarien, eh? I que, per tant, el nivell d'inversió, el nivell de garanties de manteniment de la xarxa i de qualitat del servei, que durant molts anys s'ha fiançat a Ferrocarrils de la Generalitat, es produís també a les línies que gestiona Renfe. Pensa que en aquests moments, de mitjana, tenim una incidència important diària a les línies de Renfe, no? Per tant, jo diria que el propi ministeri, perquè a vegades hi ha més papistes que el papa, el propi ministeri reconeix que necessita millorar amb urgència el servei de rodalies de Renfe a l'entorn de l'àrea de Barcelona.
Sí, però en un context de crisi és més complicat, no?
No, però de possibilitat de fer coses n'hi ha sempre, eh? Fixa't que parlem d'inversions multimilionàries i que es prioritzen unes determinades coses i no unes altres, i hem de tenir present la demografia, que és la que és. I en aquests moments, a l'entorn de l'àrea de Barcelona, tenim més de 2,5 milions de persones, tenim milions de moviments diaris que, en definitiva, exigeixen respostes, i això sí que no ho podem fiar quan les coses millorin.
Falten 6 minuts per 2:15, que ve el Cort Inglés, permeteu-me, i, per cert, d'aquí uns moments tindrem l'alcaldessa de Figueres en aquest programa, també ens acompanyarà el responsable del corredor nord-est i mediterrani de Renfe, i en dic que sí, l'alcalde de Girona i l'alcalde de Barcelona. Tots ells aquí al Món a RAC1, però a aquesta hora saludem, per conversar, evidentment, amb l'amic Joaquim Nadal. A aquesta hora conversem amb el Noemí, que la tinc ja a l'estudi número 14 de RAC1. Hola, Noemí, bon dia.
Hola, hola.
Què tal?
Ja són aquí les rebaixes del Corte Inglés. Per fi arriba el moment d'aconseguir tot el que estàveu desitjant. Marques de moda, l'últim en electrònica, en electrodomèstics, per la llar. Per exemple, un frigorífic Samsung Combi No Frost amb display digital, llum LED a l'interior, multiflow, prestatges de vidre antigoteig i calaix fresc, que abans costava 585 euros i ara el teniu només per 469. Un aspirador sense bossa AB1822 d'AEG amb tecnologia ciclònica, potència de 2.000 watts, filtre HEPA i raspall per keto inclòs, que abans costava 119 euros, ara el teniu per només 79. Al Corte Inglés. I us recordem que aquest primer diumenge de rebaixes tots els centres del Corte Inglés i Hipercor de Catalunya estaran oberts en el seu horari habitual, de 9:45 del matí a 9:45 del vespre. I ara passem a l'agenda del dia. Avui, a les 7 del vespre, a la sala àmbit cultural del Corte Inglés del Portal de l'Àngel, es presenta el llibre Sabor i Sabiduria, de Sanita Residencial. És un llibre de cuina amb les millors receptes elaborades pels mateixos residents del centre Sanita Residencial. Us esperem en aquest homenatge a la gastronomia tradicional. I res més, seguiu-nos al Facebook. Fins demà.
En vas, on vas? Ets de plàstic, el groc. Carall, tu ets de metall, el groc i avall. Oh, pric de llet, el groc vas i fet. Però tu... tu de plàstic ets, però no ets cap en vas. I si no ets cap en vas, tu on vas?
Encara que siguis de plàstic, si no ets en vas, el groc no hi aniràs.
Encara que siguis metàl·lic,
en vas, on vas? Perdó,
si no ets en vas, el groc no hi aniràs. Si no ets un en vas, pregunta on vas.
En vas, on vas.cat.
Separa bé la nostra responsabilitat. Generalitat de Catalunya. Amb el finançament d'Ecoembes.
Has tingut un accident per culpa d'un altre conductor? Car Service et deixa un vehicle de substitució sense cap cost per tu. Informa-te'n al web de Car Service Vehículo de Sustitución.
En un instant, sense cita prèvia, la teva salut pot canviar. Llavors, quan no tens el control, Assisa t'acompanya i et torna a mostrar el camí, amb confiança, i fent el que calgui per protegir-te tu i els teus. A Assisa treballem per tornar la salut al seu lloc. Informa-te'n a assisa.es o al 901-10-10-10. Assisa, patrocinador oficial de l'equip nacional de sirenes.
És moment de triar el teu regal. I a Marfrank tenim el que et mereixes. El millor de la moda, el millor preu de l'any. A les rebaixes de Marfrank hi trobaràs allò que busques, el preu que necessites. Rebaixes Marfrank, a Platja d'Aro, Puigcerdà i a l'Espai Gironès. Regala't Marfrank.
Vamos, una vez más. En Iberia ajustamos el cinturón a nuestros precios. Un millón de plazas a precios increíbles. Ahora Buenos Aires por 339 euros. Entra en iberia.com. Te garantizamos los mejores precios finales. Compra hasta el 20 de enero. Precio final por trayecto comprando ida y vuelta. Infórmate en iberia.com. Buenos Aires por 339 euros.
RAC1 i Vins i Caves Ferrer i Catassús presenten 25.000 trucades, 5.000 penjades a la boca, 180 conflictes internacionals, 200 passejades amb famosos, 40 famosos gairebé atropellats, 3.000 psicofonies, 12.000 castellanismes, 250 escanyades en directe, 78 cubanes radiofòniques, indignació atesa al síndic de Greuges, consultes resoltes, rècord absolut d'audiència, rècord absolut de demandes judicials. Ara, l'equip de la segona hora aconsegueix el que semblava impossible. Arriba el programa 1000 i hi haurà testimonis. Divendres 18 de gener, en directe des de l'UTGAS, mil·lenari de la segona hora. Veniu a veure el programa 1000 de la segona hora amb la presència de tot l'equip i l'actuació dels Amics de les Arts. Divendres 18 de gener a la 1 del migdia, mil·lenari de la segona hora. Us hi esperem.
Sí, però para.
RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
Un minut i 2:15 del matí. De debò, aquest programa avui és curiosíssim. Enric Millo, gràcies per matisar, amics. Estic segur que, a part de la ministra de Foment, es pot trobar molta gent que posa en valor els punts forts. Escolta'm, demà fem una cosa. Enric Millo, demà, si li va bé, el trucarem al programa perquè ho pugui comentar. Per ser un altre exconseller de Territori s'afegeix a la tertúlia via Twitter. El Pere Macias diu: la senyora García que compari la línia de Ripoll amb ferrocarrils de la Generalitat Martorell, la Gencat en 10 anys la va desdoblar. Ripoll sense calendari. Val? Ja està. I agraeixo molt al meu estimat Toni Comín, que normalment que té una prosàpia imparable, que avui sí. Sí, perquè més,
sentit
a més
institucional
tinc dues persones esperant al telèfon. Tinc dues persones esperant al telèfon. Un comentari, Toni?
Que són alcaldes, no?
Que són alcaldes, efectivament, que són alcaldes.
No, jo només li volia dir l'esperança que ell ha donat una xifra que és equívoca, diguem, no? Perquè ella diu aquest any de 19.000 milions del Ministeri, 11.000 es gasten aquí. Però és que l'equitat de la inversió territorial en infraestructures s'ha de mirar a grans períodes. I també ho hem de dir tot, clar que al moment que acabes una obra tan important tu gastes tot aquí, però si tu mires el que ha sigut la inversió en infraestructures al llarg de les últimes dècades...
Només per ferrocarrils de 1.000 milions d'euros és el 2.000.
Deixa'm acabar, que t'hem escoltat, Espe. Espe no anava amb segon.
No, no diguis Espe, No.
Espera.
Acabo l'argument.
Si tu et mires...
No hem complert, eh?
No, era una broma, que ens estimem molt, Espensa. Si tu et mires la...
És cert, és cert.
I no explico el viatge. No explico el viatge amb tren. Però...
Ostres,
hi havia premsa, hi havia premsa.
Notícies que no m'ho
recordo. No, però... No dic res que no sapiguem tots, i és que si mirem la inversió en infraestructures allà de les últimes dècades, és evident que la inversió a Catalunya està per sota el que correspondria en paràmetres, diguem, tècnics, i en termes jurídics no es compleix la disposició addicional tercera, diguem. Per tant, jo torno a l'argument del principi, que és, no es tracta de tirar aigua al vi, tenim vi, estem contents, arriba l'AVE a Figueres, hem fet el viatge en menys d'una hora fantàsticament, però està bé que siguem conscients del vi que tenim dret a esperar i que seguirem exigint pels propers anys, que es diu, insisteixo, interconnexió en França, que es diu acabar a Girona, que es diu Sagrera, etc. Jo volia fer una pregunta tècnica, qui me la contesti, molt poc interessant, vista la volada que està agafant el debat, però és si, a més de ser competitiu l'AVE en relació al tren, diguem, regional habitual, perquè he llegit diverses coses contradictòries. En quina mesura l'AVE és competitiu en relació al cotxe privat? Per anar de Barcelona a Girona, o de Girona a Barcelona, i de Barcelona a Figueres. En aquí què es preveu en relació al tren, al cotxe privat?
Bé, a veure, és evident que en la mesura... Aquí ara haurem d'avaluar a un o dos anys vista l'impacte que té la posada en servei de l'alta velocitat tal com l'hem concebut ara. En la mesura que el Ministeri garanteixi que pot continuar subvencionant, subratllo, perquè aquí estem distorsionant les regles del joc, però hem decidit que ho fem perquè ens convé. En la mesura que el Ministeri segueixi subvencionant aquest servei, és evident que serà molt més competitiu viatjar amb alta velocitat que no fer-ho amb el vehicle privat. Això és espectacularment així.
El que és evident és que ho serà molt més, tinguent en compte, entre les coses, entre altres coses per la Nacional 2 que tenim, és a dir, entre les coses que ens dona
aquest mimo
que ens té l'Estat, diguéssim, també contribueix a la nostra alegria, perquè vas per la Nacional 2 i en comptes de fer una via veus uns paisatges fantàstics,
a
la velocitat que pots anar és fantàstic.
Ara, Santi, diguem-ho tot, conseller, perdona, tot el transport públic està subvencionat. Tot.
Sí, però la pregunta
és si el vehicle privat...
Sí, però fixa't, l'ATM està subvencionada, el preu del bitllet respecte al cost del servei no cobreix ni el 50% del cost, per tant, la gent que fa servir el transport públic a l'àrea de Barcelona ha de saber que té un 60% subvencionat. I les línies de ferrocarrils de la Generalitat...
I bona part de les carreteres... En peatges a l'ombra o, en definitiva, en peatges també taxats?
Jo feia la pregunta en el sentit que, diguem, el gran flux, en el cas de Barcelona-Madrid, que era el pont aeri, una part importantíssima se'n va anar a l'AVE, no? Ara, el gran flux a Girona o Figueres-Barcelona és cotxe privat, i és per saber si una part d'aquest flux se'n anirà a l'AVE.
Segur. Això és un pronòstic que és de mal fer, però segur que un any vista ho podrem avaluar i aquest serà una història d'èxit, i aquest és el que, en opinió també dels operadors, ha de permetre una retirada, encara que sigui mínima, de la subvenció pública.
De la subvenció,
pública.
Perquè farà més.
Això seria eficient.
Els horaris són pactats, és a dir, els que reclamem un horari de tornada més raonable, que no sigui a quarts de 9, sinó que puguem anar més enllà.
Però em parles de trens convencionals,
no,
eh?
Em parlo de l'AVE, també. El convencional, com a molt, l'hem tirat a 9:15, em sembla que és, no? El mig distància últim que torna de Barcelona, no? Però un tren escombra, diguéssim, sigui d'alta velocitat o sigui de mitja distància, això és una quimera, que diria el rei.
A les 11, a les 12 o a la 1.
Bé, en aquests moments els horaris, la realitat és que no han estat pactats els horaris, eh? Els operadors han fixat els horaris que els hi han convingut, eh? En tot cas, ara veurem on ens trobem i on no. Fixeu-vos que aquí hi ha tot un desplegament de la pròpia competència de gestió de la mobilitat interna, des del punt de vista ferroviari, que està per desplegar. I per tant, aquí haurem d'anar veient, en definitiva, quin paper podem jugar tots plegats. Però la realitat objectiva és que fins a data d'avui aquesta ha estat una decisió unilateral, on nosaltres m'expliquen, perquè jo hi porto tota una setmana, que havíem sempre històricament intentat influir amb resultats visibles.
Alcaldessa Figueres, la Marta Felip, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Satisfeta, contenta, feliç, quina és la sensació que té avui aquest matí?
Home, estem contents, a Figueres estem contents amb aquesta arribada i ja vam dir-ho, per tant, no podria dir que no estem contents en favor de l'Esperança Garcia, que es queixava de que aquest poc entusiasme per part de tots. A Figueres estem contents, però sí que és veritat que hi ha ferides obertes, no és un tema tancat. Hi ha el tema de les expropiacions, hi ha pagesos que no han cobrat encara, 9 de gener de 2013 no han cobrat i ahir s'estaven manifestant en el moment de la descoberta de placa aquí a Figueres. I després hi ha el tema del tren convencional. El model ferroviari de Figueres no està resolt de cap manera. El tren convencional segueix on estava, segueix amb un
desnivell.
Segueix amb un pas, amb dos passos a nivell, però un especialment sagnant, que és el de la carretera d'accés principal a Roses i Cadaqués. Vull dir, estem a segle XXI, any 2013, i el pas a nivell segueix allà, i per tant el model ferroviari de Figueres no està resolt. Estem contents, evidentment. L'alta velocitat suposa una oportunitat per nosaltres que pensem aprofitar, però això no ens fa volar d'eufòria perquè tenim problemes importants a resoldre.
Anem al cantó positiu o al negatiu? Primer comentem pel cantó positiu. Quines oportunitats tindrà Figueres amb l'arribada del tren d'alta velocitat aquí?
Bé, nosaltres en veiem dues de principals. Una de tipus més de promoció turística, comercial, gastronòmica, cultural, i una altra de tipus residencial. És a dir, l'oportunitat de tipus residencial, la possibilitat de viure a Figueres, viure a l'Empordà i anar a treballar a Barcelona. Això és perfectament factible amb 55 minuts de distància. Vull dir, molta gent que viu a Barcelona triga el mateix per arribar al seu lloc de treball, gent que viu a Girona també, vull dir, i fins i tot a Figueres, depèn de quines zones, hores punt de col·legis, i així trigues 45 minuts. Vull dir que això suposa la possibilitat de viure a Figueres i a l'Empordà des del punt de vista residencial. Aquí serà més a mig termini que veurem els efectes d'aquesta oportunitat, eh? No serà un efecte immediat, sinó que d'aquí un any, dos, tres, hem de veure des del punt de vista d'oferta residencial si ha tingut un impacte sobre el territori, posant a disposició cases, posant a disposició pisos. Això és un efecte més a mig termini. L'altre serà un efecte, un impacte molt més immediat que esperem veure ja des d'un bon principi, que és en relació al turisme cultural, gastronòmic i de comerç que ofereix Figueres.
Anem al cantó negatiu que comentaves. És efectivament, quants habitants té en aquests moments Figueres?
45.000, més o menys.
Amb una vila de 45.000 habitants, de gairebé 50.000, dos passos a nivell. Ostres, segle XXI és terrible.
Deixa'm dir una cosa i no voldria ser mal interpretat. Aviam si no ens compliquem la vida amb el que ara vaig a fer. Perquè el Quim Nadal ens ha fet una reflexió que jo comparteixo totalment i que té a veure amb el nivell d'exigència que com a societat ens hem autoimposat i ens hem imposat en relació a tot. Si tu aixeques la mirada i dius què passa al món, descobreixes que ciutats tan poc avançades com Lió, estan plenes de passos a nivells al centre de la seva ciutat. Per dir alguna cosa. Si tu vas als Estats Units, descobreixes que, per exemple, les línies d'electrificació doncs estan en superfície i conviuen amb la vida, amb l'activitat. I, per tant, fixeu-vos, jo només incorporo una reflexió de tipus relatiu. És a dir, que allò que considerem que té a veure amb la qualitat urbana
és relatiu, és cultural, és cultural. I a Catalunya, a Espanya, curiosament, un país que no necessàriament està a l'avantguarda des del punt de vista de capacitat de creació de producte interior brut, etc, etc, tenim uns estàndards d'exigència de qualitat que són molt i molt importants. Per tant, en aquestes regles del joc, que jo crec que valdria la pena que no els oblidéssim sempre, només que els oblidéssim de tant en tant, amb aquestes regles del joc, és evident que hi ha ferides en determinades ciutats, a la demarcació de Girona, en el municipi de Flaçà, és una ferida delicada, i en la ciutat de Figueres, amb dos passos a nivells, n'és una altra, que jo crec que els hem d'abordar, sobretot per una qüestió de seguretat. Per una qüestió de seguretat, perquè contínuament posem la vida en risc de ciutadans. Però jo crec que aquest és l'argument que cada vegada haurem de reforçar més, és a dir, hem d'atacar, sobretot, aquelles actuacions que tenen a veure amb posar en risc la vida de la gent, o que poden perjudicar el servei eficient que estem prestant allà. Però, en canvi, aquell argument que incorporàvem, segurament en temps de bonança, en temps que estàvem una mica emborratxats, i que hi ha una feliç expressió del Pere Macias, ara diu, ara que s'ha acabat la festa, en diu, no sé com en diu, un llibre magnífic que acaba d'editar, no recordo ara el títol, ja em perdonarà el pobre Pere Macias, perquè
volia... Doncs el recordi pel
Bacanal, Twitter. La gran Bacanal. Twitter, el Pere Macias acaba de publicar un llibre magnífic, que us recomano, que diu La gran Bacanal. No, i explica com aquí, doncs en el trànsit del segle XX al segle XXI, doncs els espanyols doncs es van anar engrescant, no? I van dir, ara farem alta velocitat, i farem això, i farem allò, i ara la festa s'ha acabat, i hi ha factures per pagar, calaixos plens, no? Un endeutament i un dèficit espaterrant, no? I aquí alguns estem intentant ajudar a que les variables i les constants vitals s'estabilitzin, no? Doncs amb tot això, dir, home, que hi ha algunes infraestructures, o que hi ha algunes ferides que els hem de corregir tant com puguem, els passos a nivell de Figueres, els passos a nivell de Flaçà, és cert. Ara, conscients que el que és sobretot un principi rector, un valor i un dret fonamental, és el dret a la mobilitat, és el dret a la seguretat, en definitiva.
Sí, perquè ben d'acord, però a veure, alcaldessa i exalcalde, conseller, hi ha ferides que en espera de la gran intervenció quirúrgica, mentrestant no hi han posat ni una mica de betadine, i el coeficient de perillositat del pas a nivell de Figueres, bàsicament el de la carretera de Roses, no? Doncs és enorme, i jo sé que això no depèn directe i exclusivament de la ciutat.
O de la C-55 a Manresa, o en aquest cas, doncs, d'algun tram determinat de la Nacional 2,
per tant,
que patim
cada dia. Que ens encaixem.
Alcaldessa?
Sí, evidentment, com diu el senyor Cruanyes, no hi hem posat betadine, alguna tirita, però no, realment és un pas a nivell molt accessible, totalment accessible, i fins i tot si vas a peu, si vas en cotxe, amb una normalitat absoluta, i ha provocat ensurts, i per real, el que s'ha fet, i això ho sap el conseller Santi Vila l'any passat mateix, a través de l'ajuda de la Direcció General de Transport, és un projecte de soterrament que abaratia bastant més la solució de soterrament i d'eliminació de pas a nivell respecte al que hi havia per part del Ministeri de Fomento. Aquí passaríem de 70 milions d'euros a 30 milions d'euros, i realment és una llum a final del túnel, utilitzant un símil ferroviari, és una llum a final del túnel, que és molt, molt incipient. Realment cal veure com es podria concretar això en un moment com l'actual, i és el que vull anar a demanar de seguida a la conselleria. He demanat ara ja, que espero que en donguin properament, és a veure com podien començar a posar fil a l'agulla en relació a aquesta possible solució. És una solució no de màxim, sinó de mínim, però un possible soterrament i eliminació de pas a nivell.
Caram, conseller, cria cuervos, Digues, Toni Soler.
Jo he constatat a tot arreu que tindrien una magnífica alcaldessa a la ciutat, i espero que realment doncs sigui molt i molt exigent doncs amb el conseller de torn, i espero estar a l'alçada i correspondre.
Toni Soler, digues.
Sí, jo, a mi m'ha sobtat una mica el que ha comentat l'alcaldessa, respecte als beneficis que suposaria l'arribada a l'alta velocitat, en el sentit de que molta gent podria viure a Figueres i treballar a Barcelona. Em pregunto si això realment és un guany, perquè suposo que la gràcia de les infraestructures és que portin riquesa per allà on passen. I em preocupa una mica que en lloc de portar-la, la xuclin. I que Figueres pugui perdre part de la seva vitalitat perquè s'ompli de gent que no hi treballa. I passa una mica com el que em sembla que ha passat a Toledo o algunes ciutats connectades amb Madrid, amb AVE, que en lloc de l'AVE donar-los vida, el que han fet és, diguem-ne, xuclar-los la vida i portar-la cap a Madrid i convertir-les en ciutats dormitori. No crec, Figueres, no crec que estigui en aquesta situació de risc, però em pregunto si realment aquest és l'objectiu, no?
No, aviam, potser m'ha faltat una frase, que és de dir, la possibilitat, dic, de viure a Figueres o l'Empordà i treballar a Barcelona, o al revés, la possibilitat de viure a Barcelona i treballar a l'Empordà. El que passa que sí que és una realitat evident que no podem negar, i de la qual és un àmbit que també ens hem d'ocupar, que avui dia en certes qualificacions professionals, a partir de certs nivells d'estudis, hi ha molta més ocupació a Barcelona. Vull dir, això no podem negar-ho, de la mateixa manera que no podem negar que un cert tipus de qualitat de vida més tranquil, més buscat a l'Alt Empordà o buscat a Figueres, també és el que vol molta gent que, tot i treballar a Barcelona, vol viure aquí. Per tant, no és que provoquem aquí un Toledo, un Ciudad Real, realment un únic hàbitat residencial sense cap tipus d'intercanvi professional o d'intercanvi d'activitat i anar a treballar a Barcelona. El que volem, diguéssim, és que qui opta per un mode de vida més tranquil, amb una qualitat de vida com la que ofereix l'Empordà o Figueres, i hagi d'anar a treballar a Barcelona perquè de moment aquí no trobi la seva sortida professional, ho pugui fer. Una altra cosa és que ens haguem d'ocupar realment de generar l'activitat professional a Figueres, a l'Alt Empordà, que també és una altra vessant que ens hem d'ocupar. Una altra cosa és que haguem de provocar les condicions possibles perquè la gent que estudia, la gent que té un cert nivell professional, pugui quedar-se a treballar a Figueres i a l'Empordà. Aquest és un altre tema, però de moment és una realitat el que hi ha.
Jo crec, Jordi, que avui més aquí que enlloc hauríem de subratllar l'excepcionalitat figuerenca. Perquè, és clar, si ens ho mirem bé, només Figueres en la geografia de Catalunya tindrà parada de l'AVE més enllà de les altres quatre capitals de província. I aquest és el fet que marca una decisió en la que ha tingut de veure moltíssima gent, alguns que estan aquí i d'altres que no hi són, en el moment en què el que es debatia, perquè ho sabíem que havia passat a França i altres països amb alta velocitat, hi ha una doble geografia de l'alta velocitat. Els pobles per on el tren hi passa i els pobles per on el tren hi para. Figueres, Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida, Tarragona a la seva manera, són municipis on el tren hi para. I tots els altres només hi passa, però no hi para. I la diferència fonamental a favor de Figueres avui, ara que arriba aquí i a més passa cap a França, és que el tren hi para.
Per cert, que el Pere Macias...
Per tant, Figueres hauria de ser capital de vegueria o de província.
Aquesta és una iniciativa que s'ha d'estudiar amb molt mimo.
Sí senyor.
El Pere Macias, que diu que algú visi els del món a RAC1, que la senyora García ha mentit. La inversió de Foment a Catalunya és de 1.100 milions d'euros, no d'11.000 milions.
No, parla dels últims 10 anys, l'Esperança García.
No
un any, sinó els últims 10 anys. 10.
Per cert, Joaquim Nadal, ja que ho ha reclamat, li demano, sisplau, que faci de moderador del programa i que saludi els dos alcaldes, el qual has fet esmena anteriorment. Sisplau, endavant, Joaquim Nadal, com a conductor del món a RAC1. Endavant.
Moltes gràcies, Jordi. Bé, de fet, doncs, saludem a Carles Puigdemont, alcalde de Girona, que deu ser a Girona, escoltant atentament aquesta tertúlia, i en Xavier Trias, des de Barcelona. Els he esmentat a tots dos, un perquè jo he dit, una mica ingenuament, que em semblava que l'alcalde de Girona ara el que tenia ganes era de recuperar la normalitat en l'àmbit de l'estació de l'alta velocitat i de tota la ferida ferroviària a la zona del Parc Central, i que, en fi, pressa, per abordar el tema del soterrament del tren convencional, no en tenia, no pas perquè no sigui necessari i no sigui un compromís pendent, sinó perquè ara hem de poder respirar i els ciutadans de Girona reclamen poder respirar. I pel que fa a l'alcalde de Barcelona, jo l'he esmentat perquè he recordat que, sense cap ànim de... simplement, que en algun moment l'alcalde Trias, quan no era alcalde, havia adoptat posicions contràries a l'actual traçat de l'AVE urbà per la ciutat de Barcelona i s'hauria estimat més el traçat o pel mar, és a dir, per la costa, o pel Vallès. Però aquesta és una vella qüestió que fa referència a les antigues eleccions municipals i que jo crec que no ha d'enterbolir la satisfacció de tots avui per disposar d'aquesta infraestructura. Fi, Xavier, bon dia. Carles, bon dia.
Oh, bon dia.
Torno bon dia, la moderació bon en Jordi Basté, perquè jo, pobre de mi, sóc un aprenent de tot això.
Aviam, primer comentari. Carles Puigdemont, alcalde de Girona. Bon dia i endavant.
Hola, molt bon dia, a veure, si és aquí d'anar fent de moderador, de tertulià i probablement d'alcalde també, en el mateix moment.
D'alcalde estat. Alcalde estat, vull dir que un dia vaig dir, aquí teniu l'ex-rector de la Universitat de Vic, i l'ex-rector de la Universitat de Vic em diu, rector estat. Dic, què vols dir? Que he estat rector i que ja no en soc. Per tant, jo sóc alcalde estat.
Molt bé, endavant, Puigdemont.
No, el que diu Joaquim Nadal, amb punt d'ironia, és cert, nosaltres necessitem recuperar la normalitat, que no la coneixem des de fa uns quants anys, que encara la veiem lluny, perquè l'obra ferroviària és lluny de ser acabada, però sobretot perquè no veiem una cosa clara, i és quina és realment la voluntat del Ministeri de Foment en relació al projecte ferroviari de Girona. S'esoterrarà o no la línia convencional? S'enderrocarà o no el viaducte? I, per tant, podrem planificar la ciutat d'una manera o l'haurem d'imaginar d'una altra manera, tenint en compte que allò que havia de ser provisional sembla que s'encamina cap a millor. Aquest és el gran interrogant que tenim i que hem d'aclarir el més aviat possible, i d'alguna forma el missatge meu ahir anava també en aquesta direcció, a dir, escolta'm, seiem-nos, posem-nos d'acord en el que ens hàgim de posar d'acord i oferim als ciutadans de Girona un horitzó i una informació clara, nítida, precisa a partir de la qual podem treballar.
Alcalde de Barcelona, també per al·lusions de l'exconseller Nadal.
Sí, no, escolta, jo el que no estic d'acord és amb el que ha dit el senyor Nadal, perquè jo mai m'he oposat a que el tren d'alta velocitat travessés Barcelona. Jo el que m'he oposat és en el trajecte que es va utilitzar. Nosaltres creiem que el bon trajecte era fer-lo passar pel carrer Aragó. Amb això coincidíem amb Esquerra Republicana, creiem que era una bona solució. Avui tindríem un baixador en el Passeig de Gràcia i jo crec que això seria un gran èxit i haguéssim evitat unes despeses molt, molt importants que s'han produït per protegir la Sagrada Família i la Pedrera, perquè en tots aquests projectes el que no compta ningú és els diners que s'inverteixen, i jo crec que no s'ha tingut sentit comú de com s'havien de fer les coses. Hi ha un altre plantejament a la ciutat de Barcelona, que és tota la transformació de la Sagrera, que a mi em costa entendre que passi un tren i que l'estació no estigui feta en tots els anys que han passat. És a dir, no acabo d'entendre que l'estació no es faci fins que hagi passat el tren. A mi em resulta incomprensible. Jo no ho he vist enlloc del món, només aquí, que primer passa el tren i després es fa l'estació. Jo crec que això és una bogeria, i jo crec que, sincerament, amb tot aquest tema del tren d'alta velocitat, que per sort pues ja el tenim fins a Figueres, pues hi ha una cosa que mai hem reflexionat tots, i és que la competitivitat, sobretot, és temps. I hem perdut molt, molt, molt de temps, i això és perdre molta competitivitat. Ara haurem de recuperar tot, senyor, aquest temps.
Senyor Trias, amb retard i tot, m'admetrà que la Sagrera és una gran oportunitat per Barcelona, no?
No, la Sagrera és extraordinària. El que passa és que la Sagrera està inventada a base de requalificacions urbanístiques i unes plusvàlues que no es produiran.
Bé, doncs Barcelona haurà de pair amb més temps allò que volia pair en pocs anys.
Sí,
com que hem punxat la bombolla entre tots, doncs ara hem de fer-ho d'una manera diferent.
Escolti, intentar construir una cosa a base de plusvàlues, pues ara ens crea una situació molt complicada, però que és evident. Jo dic, escolta, amb l'oportunitat de la Sagrera és evident que hi és, i a més l'afrontem amb entusiasme, aquesta oportunitat. Ara, és veritat que això s'havia fet fent uns càlculs pues absolutament equivocats, tan equivocats que tot està empantanegat.
Sí, però, alcalde, vist que no hi haurà tantes plusvàlues, girem al revés en el sentit positiu. Més espai públic disponible per la ciutat per fer-ho bé i a poc a poc.
Sí, sí, però és que la cobertura i tot el que s'ha de fer amb les plusvàlues.
O no.
I les administracions...
O no, fer-ho amb més temps i amb recursos pressupostaris.
Sí, sí, però el plantejament que hi havia era fer-ho amb les plusvàlues.
Que sí,
i
però
ara haurem de canviar-ho tot. Ara és veritat que haurem de canviar-ho tot. I, escolti, haurem de fer-ho diferent, sí, senyor, haurem de fer-ho diferent.
Però aprofitem aquesta oportunitat, ja que ho haurem de fer diferent. No.
Sí, sí, aprofitem l'oportunitat, no siguem negatius, siguem positius, però, escolti, jo crec que hem de ser realistes, és a dir, es podia haver fet això d'una manera diferent i no és necessari fer les coses com jo crec sincerament que s'han fet, basant-nos en un tipus de creixement que ens ha portat a la situació a la que hem arribat. És a dir, tot això ens ha de fer reflexionar, i que ens ha de fer reflexionar en aquest aspecte que jo dic, temps és competitivitat. És a dir, que després de 20 anys del primer AVE s'arribi a la frontera, doncs jo crec que és molt preocupant. A segona, doncs escolta'm, hi ha unes infraestructures que s'ha intentat a base de l'arribada de l'AVE canviar les ciutats sense fer números, i jo crec que això és molt greu, i ara ens trompem en molts casos empantanegats, i home, jo dic, escolti, no ho plantegem en negatiu, tenim grans oportunitats, anem a tirar endavant, però el creixement de les ciutats no els podem fer com s'havien plantejat en el seu temps, perquè jo crec que és un plantejament pues equivocat, passat amb unes postvàlues que jo crec que ha demostrat que han sigut una mica el problema de fons que hi ha hagut en el creixement d'aquest país.
Ara, perdó, perdó. Perdona'm, alcalde, que t'interrompi i que et faci una pregunta. D'aquesta manera de pensar el creixement de les ciutats, no n'hem sigut corresponsables tots, cadascú tots? Des del nivell de responsabilitats d'administració que hem tingut?
No.
No hi hem participat tots?
No, absolutament tots. Absolutament tots. I ens ha de fer reflexionar.
Efectivament.
I ens ha de ser capaços d'entendre que això no era un sistema sostenible, aquest. No era un sistema sostenible. I ara tenim problemes, que jo dic, escolta, convertim els problemes en oportunitats. Jo no sóc dels que dic, escolta'm, ara, no, convertim-los en oportunitats, però tenim els problemes perquè, si no, s'està a la lluna. És a dir, ens trobem amb uns grans pastels que ens obliga a fer replantejaments, a fer les coses, com tu dius, pues, amb més calma, escolta'm, amb més poc a poc, però evidentment a la gent d'aquella zona pues, els indigna, perquè diu, escolti'm, és que fa... Escolta'm, la gent de la Sagrera aquesta història l'escolta des de fa més de 15 anys, i la Sagrera havia d'estar el 2008, el 2010, el 2013, ara el 2016... Diu, escolti'm, de què va això?
Molt bé, alcalde, moltíssimes gràcies i... No m'has donat aquí.
Marxem?
Sí.
Jo marxem ja.
Deixem afegir, Xavier, que em sembla que he de felicitar l'Ajuntament de Barcelona perquè ha posat la Sagrera en molt, molt, molt bones mans.
Bueno, jo crec que la Sagrera està en un bon lloc.
No, en bones mans pel que fa a les responsabilitats de gestió internes des de l'Ajuntament, tant des dels regidors com des dels tècnics. Heu fet bones decisions. Bons tècnics i bons polítics a disposició.
No, jo crec que tenim bona gent, sí senyor.
Exacte.
Molt bé, alcalde Trias, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Monarracú i fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Que
vagi, bon dia. I una última pregunta per Carles Puigdemont. Va utilitzar ahir en el seu discurs el verb empantanegar. A Girona. Tanquem la línia de gràcies. El verb empantanegar. Quan estarà resolt el problema? Calcula quan serà? No, tampoc tenim cap... S'ha tallat tot. Cap problema, és igual, ja hem escoltat l'alcalde de Girona. Acabarem de seguir aquesta primera tertúlia, tot i que després parlarem dels incendis, i tinc encara per escoltar el responsable del corredor nord-est i mediterrani de Renfe, que ho farem després de les notícies de les 10, però demà en parlarem amb més tranquil·litat, hi haurà gent que dirà, és que no hem parlat d'aquest tema. Sí que n'hem parlat els apunts, i continuo pensant el que continuo pensant, i continuo dient, i de gent, no, perquè és que no ho heu parlat. Sí que n'hem parlat, i ho torno a repetir. A mi, la sentència del cas Pallerols em sembla una sentència que l'únic que fa és defensar tota aquella gent que diu que la política està podrida, que diu que la política no té solució, que diu que la política està putinejada. Jo és el que penso d'aquesta sentència. No m'agraden sentències on els fiscals i els advocats es posen d'acord en segons quines sentències. Que és cert que el Josep Antoni Duran i Lleida l'any 2000 va dir, i ho hem escoltat a la cadena SER, va dir l'any 2000 que si hi havia responsabilitat hauria de demanar perdó. En fi, no sé què... Represo que demà en parlarem més tranquil·litat,
que,
però vull
que
aprofitant
que estem a Figueres... Tot i que és una sentència que reconeix la falta.
Sí, home, sí, tant, efectivament. Si és una sentència de conformitat, reconeixen la comissió del delicte. Per i tant, a més assumeixen el pagament de 388.000 euros.
Que, per cert, a més a favor del que deien Basté, és la meitat del que es presumeix que es va...
Sí, és per aquí.
Robar.
La imputació és molt més alta. I una cosa, és estrany, clar, a vegades de la pràctica judicial n'aprens molt, no? És curiós perquè es va suspendre la vista per tal de que el fiscal parlés amb la defensa i arribessin a un acord, i això no és normal. Normalment el que es fa és un recés, un mínim recés, i si s'arriba amb un acord es tanca el mateix dia de la vista i es va fer una suspensió.
Les pel·lícules americanes que el jutge crida les dues parts,
sí,
diuen,
parlin vostès, que hi ha condemna segura.
Jo crec que a la gent li costa entendre l'argument que si em tornes la meitat dels diners, llavors no vas a la presó, diguem, per dir-ho molt simplificadament. Com a mínim, si hi ha delicte hi ha presó, però si l'evita pagant, torni-ho tot.
Sí, Toni, però mira, això és responsabilitat judicial. Ara en parlarem de les polítiques, no? Ara toca. Sí. Ara hi ha sentència, no? Que és ferma i és de conformitat. Ara parlem de les polítiques.
Mm. Algun comentari, conseller Vila?
Bé, doncs que de nou la justícia s'imposa, i el reconeixement de culpa, i per tant tots hi ha una solució que és ben habitual en la pràctica judicial. Per tant, doncs jo crec que si d'aquí se'n deriven responsabilitats polítiques, doncs es veuran els propers dies.
Com a mínim explicacions, perquè no hem sentit ningú d'Unió Democràtica parlant del tema, no, avui?
Bé, jo crec que serà doncs absolutament necessari que es produeixin, evidentment.
Mm-hmm. Algun comentari?
I fins a quin punt el responsable últim d'un partit no és el responsable d'evitar que en el seu partit passin aquestes coses, més enllà de que ho sabés o no? És a dir, jo no sé com va anar els intents d'imputació del responsable del partit en aquell moment, però crec que, més enllà de la qüestió judicial, se li exigeix al responsable d'un partit polític que sàpiga el que passa en el seu partit polític i que no es pugui escudar en la ignorància dels fets per quedar completament desvinculat, diguem, en aquest cas d'una sentència en què hi ha un reconeixement, no?
El dia que es canviï la llei i els responsables civils directes també ho siguin els partits polítics.
S'ha vist algú?
Jo, com que no tinc respostes, i el que habitualment fem els periodistes són preguntes, el que he fet és una llista de preguntes aquest matí quan hi pensava, no? Dic, primer, per què han hagut de passar 20 anys? Si no hauríem de jutjar algú, moralment parlant, per aquest endarreriment. Per què eren tan contundents des d'Unió negant aquestes acusacions quan ara ho reconeixen tan obertament? Era només en aquest període, el 94 al 99, que es va finançar il·legalment Unió? Contribuirà això a que tingui Europa una millor imatge de Catalunya? Sortirà algun responsable d'Unió a donar explicacions? Sortirà el màxim dirigent Duran i Lleida a donar explicacions? Algú assumirà responsabilitats polítiques ara que ja no n'hi ha de penals? Com és que el fiscal ha passat, en dic unes quantes més, però ja acabo. Com és que el fiscal ha passat de demanar penes tan elevades de 5 anys i mig de presó a una rebaixa tan substancial? Contribuirà aquest acord a una millor imatge de la classe política? I té alguna cosa a veure amb la resolució del cas que si hagués tirat endavant els líders de la formació haguessin hagut d'anar a declarar? Donarà determinats mitjans espanyols aquest cas, els donarà bateria perquè puguin continuar disparant contra Catalunya? Si jo cometo un frau i el reconec quan m'enxampin, em donaran a mi el mateix tractament? I en l'afer dels cursos de formació, que al final és el que estem parlant, algú més que Unió es va aprofitar també dels fons europeus? En tindria més, diguem, però són interrogants que a mi em plantegen la qüestió.
Puc afegir una?
Endavant.
Es va sumar UGT i Comissions Obreres tenint en compte que aquests diners eren...
Era l'última, que dic que en aquests cursos de formació no fets, algú més es va aprofitar dels fons europeus.
No, aprofita no. Jo em referia a si es va persona també com a acusació particular.
D'acord. Jo només voldria afegir una coseta molt petita. Avui, aquest matí, hi ha algú que s'ha dedicat a mesurar quin era el tractament que els diferents diaris, els diferents mitjans han donat en aquesta qüestió. Vull, només en tant que col·laborador des de fa molts anys, trencar una llança a favor del diari de Girona,
que amb aquest tema en concret doncs no l'ha deixat de petja volent que se'n fes aigua clara d'una vegada per totes.
Molt bé. Toni Soler, algun comentari més?
No, això a l'espera d'explicacions urgents. Com més temps passa, pitjor, més incertesa genera i
que ara reclamava precisament el conseller Santi Vila en aquest programa, com també reclamava, crec que tota la taula reclama que hi hagi una explicació urgent. És a dir, l'època de la informació va molt ràpida, el més destacat és que si algú ha de fer un comentari que el faci el més aviat possible.
I que la justícia i la política vagin a la velocitat de la informació.
Efectivament, moltes gràcies. Aviam, li demano a l'alcaldessa si pot continuar una estona amb nosaltres per parlar precisament de com està. Jo recordo fa mig any que vaig arribar aquí a Figueres, vaig, he vingut més cops, vull fer el programa amb en Francesc Cruanyes, a les 4 de la matinada arribàvem aquella matinada de diumenge i dilluns per fer el programa el dilluns al Mona Recudis de Figueres, és a dir, amb un fons de color vermell que feia espantar i amb una pudor de sucarrimat que no es podia aguantar. I d'aquí us més parlem d'aquests incendis. I per tant, demano a l'alcaldessa que pugui continuar amb nosaltres. Toni Soler, moltes gràcies. Joaquim Nadal, moltes gràcies. Queda't també, Toni. I l'Esperança també es quedi un moment. Xavi Xirgo, gràcies també per acompanyar-nos. En Francesc Cruanyes continua amb nosaltres i el conseller Santi Vila. Moltes gràcies, conseller.
Moltes gràcies.
I molta sort, de debò. Són les 10 i 3 minuts. Acabem aquí la tertúlia, part de la tertúlia, i d'aquí uns moments les notícies i continuem aquí al Món RQ, avui en directe des d'aquesta biblioteca excepcional a Figueres.
El perquè de tot plegat.